I des d'Antena Caro anem a parlar ara d'ensenyament i de recerca, perquè dues alumnes de l'Institut de Roquetes han estat premiades per l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de les Terres de l'Ebre. I han estat premiades perquè han realitzat dos molt bons treballs de recerca. Concretament, els treballs de recerca de Sofia de Andrade Cruz i de Gemma Gracia Capellades, que realitzen el segon curs B de batxillerat de l'Institut de Roquetes. Sofia ha estat guardonada amb el primer premi pel seu treball El Gran Cremat, un problema d'ignorància, i Gemma ha estat guardonada amb un accèssit pel seu treball Tècniques de reproducció assistida, una mirada des de l'ètica. I tant la Sofia com la Gemma les tenim aquí als nostres estudis. Com diem, la Sofia de Andrade, hola, què tal, molt bon dia.
Bon dia.
I la Gemma Gracia, hola, què tal, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Us hem convidat aquí als nostres estudis perquè volem conèixer de quina manera heu realitzat aquest treball de recerca, com us ho heu preparat, de quina manera us heu inspirat per a fer aquest treball. Per què heu realitzat aquest treball de recerca? Ja entra dins del currículum dels vostres estudis?
Sí, compta com a si fos una matèria més del segon de batxillerat, que és un 10% de la nota total. I sí, tots els alumnes l'hem de realitzar i l'hem de presentar a final de, bueno, a principis de segon trimestre.
Molt bé, i sobre quina temàtica l'heu fet? Perquè, clar, el treball de recerca l'escolliu vosaltres la temàtica que feu, no?
Sí.
Quina està la temàtica que heu escollit? A veure, Sofia, per exemple, explica'ns.
Doncs jo he escollit El Gran Cremat a partir d'un accident que va tindre la meva cosina de 6 anys, ja fa uns anys, que es va cremar un 23% de la superfície corporal. I pues, això va fer que em fes moltes preguntes i em va entrar molta curiositat i llavors vaig decidir utilitzar-lo com a tema per al meu treball de recerca. Vaig investigar tota la part teòrica de tipus de cremades, prevenció sobretot també, quines campanyes preventives estan duent a terme i també vaig fer moltes entrevistes a diferents professionals, famílies, pacients per adonar-me de... que com està el tema i també quina situació actual a Catalunya hi ha pel que fa als grans cremats. I m'ha adonat que hi ha un elevat grau de desconeixement sobre tot aquest tema, que hi ha molt poques campanyes preventives, però que són molt útils quan se fan i sobretot si són repetitives, i que la prevenció és molt important i s'ha de conscienciar molt a la gent, perquè la majoria d'accidents de cremats passen al domicili, en dones, i són accidents que són evitables en simples mesures preventives, com per exemple quan estàs cuinant, si tens una paella, posa el mànec cap a dins, perquè si no pot passar un xiquet i es pot entrompeçar i li pot caure l'oli damunt, o no deixar els cables que caiguen perquè no ho estiren. També, molt important, no posar-te xiquets petits damunt a la falda quan estàs bevent cafè o cosa així, perquè tenen la pell molt més fina que la dels adults i si els cau i si es cremen, se cremen molt més ràpid i molt més, i llavors i això ja els canvia la vida, i també a totes les famílies també. I també que, bueno, que a Catalunya el centre... d'influència o el centre principal per als cremats és la unitat de cremats de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, el qual vaig anar i vaig entrevistar-lo i vaig anar a visitar-lo i me van contar que atenen uns 2.500 cremats a l'any amb unes 500 hospitalitzacions i la resta tractats en hospital de dia i també vaig fer moltes altres entrevistes a França també perquè la meva cosina viu a França.
Vas anar a França?
Sí, vaig anar durant l'estiu durant 3 setmanes i vaig poder visitar el centre Romans Ferrari, que és un centre de rehabilitació pediàtrica, és per a xiquets cremats, i vaig veure tots els tractaments que se fan, com ha anat evolucionant, o sigui, tot el que és tractament de cremades aquests últims anys ha millorat moltíssim i va evolucionar molt ràpidament, però encara falta treballar-ho més. I també vaig entrevistar a diferents doctors i fisioterapeutes. També vaig fer una entrevista per videoconferència en Miami amb una doctora làser, amb una doctora de tractaments làser. I vaig fer enquestes, vaig fer moltes enquestes a pacients i familiars, sobretot el que és psicològic del pacient gran cremat, i també el que... i també a 400 persones en una enquesta més general, per al públic general, per assabentar-me de què saben sobre totes les cremades, les seues conseqüències, què pot ser perillós, perquè també hi ha molta gent que no sap realment quines substàncies poden ser perilloses. Dius, netejadors de metall, que semblen, no res, un netejador de metall, doncs són corrosius i poden cremar. I els tipus de cremades, quines mesures preventives s'haurien de dur a terme, quins tractaments coneix la gent, que realment hi ha molta ignorància, i ja està, i bàsicament això.
Déu-n'hi-do, suposo que t'ha costat bastants de dies, no?, fer aquest treball. Quant de temps has dedicat?
El treball de recerca se comença, o sigui, te donen el tutor i has de triar el tema a finals del primer de batxillerat, i després tens tot l'estiu per a fer-ho i després tot el primer trimestre de segon de batxillerat. I jo, bàsicament, ja des de l'estiu, ho vaig aprofitar bastant perquè vaig anar a França, també totes les entrevistes i tot això ho vaig fer a l'estiu. I després, al primer trimestre, vaig aprofitar per a fer xerrades de prevenció.
Has fet xerrades, tu?
Sí, xerrades de prevenció a l'escola Mestre Marcel i Domingo, aquí al costat de l'institut.
Molt bé.
A xiquets de primer i primària, perdó, i a xiquets de segon d'ESO a l'institut. Els vaig fer xerrades de prevenció en enquestes abans i després, en dibuixos, en malvats, per a veure quins tipus de cremades. Ho vaig fer en col·laboració amb l'associació Little Superheroes, que la va crear Matia després de l'accident i està dirigida a la prevenció de cremades i a ajudar a nens que són víctimes d'accidents de cremades. I bueno, vaig aprofitar tot este primer trimestre per a fer la entrevista a l'Hospital Vall d'Hebron i les diferents xerrades de prevenció a tots i als de segon i als de primer de primària.
Com podem escoltar, la Sofia ha fet un treball de recerca que se l'ha treballat molt, molt ben estructurat pel que ens està explicant, i per això ha aconseguit aquest premi de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de les Terres de l'Ebre. I la Gemma ha aconseguit un èxit amb el seu treball Tècniques de Reproducció Assistida, una mirada des de l'ètica. Per què aquest treball, Gemma?
En primer lloc, jo des de ben petita ha sigut un tema que m'ha interessat molt, ja que jo sóc filla d'una reproducció assistida. Llavors és un tema que sempre m'ha cridat l'atenció i els meus pares sempre m'ho han explicat en molta naturalitat, tal i com va ser tot el procés. I quan es van donar, ja el moment definitiu de triar el treball, no vaig tindre cap dubte perquè sabia des de feia temps que ho volia fer d'això. I va ser en general tot un procés molt emotiu, perquè, el treball en si primer compta d'una prou extensa part teòrica de tot el que són les tècniques de reproducció assistida, que, de principals ne tindríem quatre, que serien un petit procés anterior, que és l'inducció a l'ovulació, en el cas de les dones. Després ja passaríem a la inseminació artificial. Després, igual una mica més coneguda, la fecundació in vitro, que d'aquesta també poden sortir dos variants segons la qualitat de la mostra del semen i el que costi seleccionar aquests espermatozous per a la següent punció, diguéssim. I seria la IMSI i la ICSI, que és quan ja se necessita una selecció morfològica de cada espermatozou. I per últim, l'última tècnica que vaig tractar va ser la gestació subrogada, que és la que normalment la gent té una mica més de controvèrsia, ja que no està legalitzada en el nostre país. I aquí també vaig tindre la gran oportunitat de que coneixia una família que han sigut pares per gestació subrogada, concretament a Kiev, a Ucraïna, i me van explicar, per mitjançant d'una de les enquestes que vaig fer, em van explicar molt bé tot el procés, tant des del principi, que encara no sabien com emprendre la situació, perquè, clar, tu normalment recorres a aquesta tècnica quan ja has intentat a tres mètodes i només l'última opció que et queda és aquesta. I sí, m'ho van exposar tot el que va ser tot el procés molt bé, i també el seu fill també, encara és petit, però també tenim pensat explicar-li tot el procés. I sí, com ja he dit, va ser tota aquesta part teòrica de recerca, mitjançant internet, ara, i alguns llibres d'alguna doctora. I després, la part pràctica, vaig tindre l'oportunitat d'anar a la clínica Biogest de Reus, que també va ser on van anar els meus pares, ara farà 18 anys, per aconseguir-me, bueno, a mi i al meu germà Bessó. I sí, va ser molt emotiu tornar al lloc d'inici de tot, diguéssim, tant per a mi com encara més per a la meva mare.
Suposa que moments emotius, no?
Sí, una mica sí. I vaig poder veure, gràcies al doctor Aragonès i la biòloga Miriam Balanyà, tot des de l'inici, que és la punció folicular de la dona, que es fa sobre les 7 del matí, més o menys, està ja a migdia quan ja sol queda fer la inseminació. I sí, va ser un procés molt emotiu, molt interessant, perquè clar, no és el mateix quan tu busques tota la informació a internet que te surt tot el procés, però quan ho veus de primera mà ja és una altra cosa. També en quant a la part pràctica, vaig anar al centre Aigua Natura dels Ports, que és una piscifactoria per a repoblar truites de riu, que està aquí a la vall del Toscà, perquè va estar molt bé tota la part de Biogest, però clar, jo no vaig poder manipular els ovos i els espermatozoides, ja que no tinc ni la formació, ni l'edat, ni res. I se'm va proposar l'opció de fer aquesta mateixa fecundació in vitro, però en truites de riu, i això sí que ho podria fer jo. I sí, va ser un procés molt curiós, ja que jo, antes de començar el treball, no tenia ni idea de que les truites per a repoblar se reproduïen d'aquesta manera. I sí, és molt interessant perquè, bueno, se fecunden allí mateix a les bases que estan elles, i després se porten com en unes piscines que se diuen a l'interior, i les vas, bueno, es deixen allí fins que ja elles se van alimentant del seu sac vitelí i els comença a sortir la boca, i els es pots traure en unes bases de fora que són especials per a truites petites. I sí, aquest procés va ser super, bueno, per a mi va ser molt, molt curiós de veure.
I de practicar.
I sí, no? Clar, i de practicar, perquè vaig poder fer jo mateixa tot el procés en l'ajuda dels treballadors d'allí. I com que, bueno, és un procés més o menys llarg, fins que les truites no eclosionen, diguéssim, passen uns 21 dies, també depèn de cada vegada que faig les truites. I sí, com que jo no podia estar tots els dies, però la treballadora d'allí m'anava enviant fotografies de l'estat de cada truita, i això també ho vaig poder ficar en el meu treball escrit. També, bueno, de part pràctica, també vaig fer una enquesta a diferents persones que me la van contestar, 135 persones, sobretot per a veure una mica més, quan ja havien tractat de les tècniques de reproducció, la visió ètica que tenien aquestes envers la societat.
I quina visió té la societat sobre les tècniques de reproducció assistida? Què creus?
Clar, aquesta és una pregunta una mica complicada, perquè clar, tot depèn de la tècnica de reproducció. Sobretot les tres primeres que he dit són les més acceptades, perquè són les més normalitzades i les més freqüents en el nostre entorn, diguéssim. I llavors, en general, totes les respostes eren bastant favorables a aquestes tècniques. L'únic que sí que vaig poder observar, que quan es tractava de la gestació subrogada, la gent tenia era com una mica més reàcia, diguéssim, a aquesta tècnica, però si tu t'hi fixaves en les respostes escrites, perquè, bueno, en concret hi havia dues preguntes. La primera, si veien una bona alternativa ètica a la reproducció natural, aquesta gestació subrogada, i la següent era d'explicar el per què trobaven la resposta anterior. I en la primera, en total, unes 34 persones de les 135 em van respondre que no veien aquesta opció com una bona alternativa, i les altres sí que ho veien. I en les respostes escrites, en canvi, aquestes 34 persones no referien en contra d'aquesta tècnica, sinó que la paraula que més sorgia era el dubte. Eren contraris perquè no sabien ben bé tampoc del que es tractava aquesta tècnica, i això és el que jo he volgut més o menys explicar en el meu treball, de que és una tècnica, si es fa amb tota la legalitat i tots els papers, és una tècnica perfectament vàlida, ja que, bueno, encara que en el nostre país no està legalitzada, en països com a Ucraïna, com ja he dit, i sobretot també els Estats Units, és un tema que és prou freqüent i està tractat en molta normalitat i legalitat. I la gent normalment quan té aquests dubtes són perquè es basen en els països menys desenvolupats, que sí que està tractada esta tècnica, però no en les mateixes condicions, ni tant per als pares que opten aquesta gestació subrogada, tant com per a les dones gestants. I bueno, també un tema que causa bastant controvèrsia és aquest tema de les dones gestants, si és un abús a aquestes dones o ho fan de manera... Ella és voluntària, només pel fet de poder ajudar una família a complir el seu somni, que seria tindre un fill pròpiament d'ells.
Sí. Estem conversant amb la Sofia i Gemma, la Gemma Gracià i la Sofia de Andrades, són alumnes de l'Institut Roquetes, tenen 17 anys, han fet aquest treball de recerca, i la Sofia està premiada, la Gemma ha tingut un èxit amb els seus treballs a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de les Terres de l'Ebre. Com arriba el vostre treball en aquest concurs de l'Acadèmia de les Ciències Mèdiques de les Terres de l'Ebre?
Primer hem de presentar el treball perquè és obligatori a segon de batxillerat, i després els que estan tenen una bona nota, més endavant, per voluntat pròpia, i els professors diuen quins concursos hi ha i quines oportunitats tenim, i després som nosaltres mateixos, el mateix alumne, el que decideix, jo me vull presentar, i també moltes bases has de canviar el treball, has de fer-lo més curt, has de treure coses, has de llevar el nom, i llavors tot això ho fas per voluntat pròpia, ho fas tu mateix, perquè vols.
Mm-hmm. I tu, Gemma, també vas dir, pues, lo presentem.
Sí, sí, va ser en pocs dies després de fer la presentació a l'institut que ens van proposar que se feien aquestes jornades i es donava l'opció de presentar el treball. I vam dir, bueno, pues, com que, no sé, ens agrada tant el nostre tema del treball i ens ho van proposar els mateixos professors, pues, ja no ens constava res, diguéssim, no ens suposava molta feina, i pues, lo presentem, que sempre és... enriquidor.
I el divendres 21 de febrer a la Universitat Rovira i Virgili vau tindre que fer la vostra explicació del treball davant de tot el públic assistent, de tots els concursants, i explica'ns una mica com va anar tot aquest procés i fins al moment que us diuen que Sofia està premiada i Gemma has tingut un accèssit. Com vau viure aquests moments?
Pues, bueno, primerament les jornades se feien, bueno, eren dos dies, en el 20 i el 21, i ens van convocar a nosaltres el 21 per la tarda, sobre les 4 i mitja o les 5 més o menys, i estaven tots els candidats, que érem 4 candidats, nosaltres dos, una noia del Tebre i un xic de la Sènia. I bueno, hi havia no sé quantes persones devien llaure, però unes 25 o 30, suposo. I ens vam... estar un rato allí, vam presentar totes les jornades de que anaven, i després ja vam començar a presentar nosaltres quatre, i vam fer com un parón, que se feia unes xerrades, i després ens van convocar a les 8 de la tarda per a donar-nos els resultats. Ja tota la valoració de les presentacions fetes en aquell dia i el treball entregat una setmana antes.
I aquest moment que us diuen que Sofia està premiada i tu has tingut un accèssit, com el recordeu? Com va ser?
Ai, pues, bueno, jo...
Va ser sorpresa?
Sí, bueno, la veritat, bueno, jo vaig estar molt contenta per Sofia i pues, que els altres també ens donessin un accèssit, pues, sí, o sea, sempre està bé, clar, que te valoren el treball que has fet, i sí, la veritat, molt bé, van ser unes jornades molt, molt boniques.
I Sofia, com vas viure aquest moment?
Va ser inesperat, però sí que me vaig sentir molt bé de veure recompensat el meu treball i ho vaig disfrutar molt i ja està, estava molt feliç.
I els premis què? Què us van donar de premi?
El primer premi, que va ser el meu, eren 300 euros per a mi i un llibre que és l'obra completa de Gaudí, que és molt interessant. I també 300 euros i un altre llibre, que no sé si és el mateix perquè no m'ho han dit, i que per a l'institut.
I tu, Gemma?
A mi em van donar 100 euros pel meu accessi.
Molt bé.
Sí, sí.
I perquè, en definitiva, en el treball de recerca que heu fet, les dues, quin és el missatge que voleu donar? Quina és la conclusió? Amb el vostre treball, quin és el missatge que voleu donar, Sofia?
Jo, que som molt ignorants vers els grans cremats o no tenim, desconeixem moltes coses sobre tot aquest tema i que és molt important la prevenció i conscienciar la gent i evitar tant com poguéssim els accidents que tenen víctimes de cremades i sobretot en lo que sigui, perquè són accidents normalment molt domèstics i que són prevenibles i que haurien de dur a terme les mesures per prevenir-los tot el que poguéssim.
I tu, Gemma?
Bueno, en el meu treball també bàsicament una més informació de la gent envers aquestes tècniques, ja que les més normalitzades, diguéssim, sí que estan més acceptades, però en concret la gestació subrogada, que també m'he centrat en el meu treball, no està tan valorada o té una més desconeixença, i això fa que la gent tingui molts més prejudicis envers aquesta tècnica i és malinterpreten moltes coses que en realitat no són com la gent es pensa o la gent diu, diguéssim, en general.
I amb aquests treballs que heu fet de recerca, què en penseu fer? Són accessibles? Se poden consultar? El guardeu per a vosaltres, per al centre? Heu pensat publicar-lo?
Una vegada el presentem a l'Acadèmia Mèdica, després queda com a fons bibliogràfic de l'Acadèmia i, a part, el tenim allí, el podem presentar més concursos, però principalment és el nostre treball i sempre el tindrem nosaltres.
Sí, bueno, hi ha dos còpies i una molt la quedem nosaltres i l'altra se la queda al centre.
I estem ja quasi a la recta final d'aquest curs, esteu fent segons de batxillerat, teniu 17 anys, què tal va el curs?
Bé, sí,
de
bé.
Moment, sembla
sí,
que el teniu ben encarrilat, no, almenys, amb aquest resultat dels treballs de recerca. Perquè sí. Suposo jo que una vegada acabeu ja el batxillerat, teniu més o menys idea de què és el que voleu fer, dedicar, estudiar, perquè si els vostres treballs de recerca estan relacionats amb l'Acadèmia de les Ciències Mèdiques, quin és el vostre futur que penseu? Què teniu pensat estudiar o treballar?
Doncs a mi m'agradaria molt començar la carrera de genètica, ja que, bueno, com he dit en el principi, també és un tema que sempre m'ha agradat molt i m'ha cridat molt l'atenció, i m'agradaria començar genètica a la Universitat Autònoma de Barcelona. I en principi, si tot va bé, tampoc sabem encara si ens arribarà la nota per a poder entrar, sinó el que faria seria primer fer un cicle de grau superior de laboratori clínic i després ja accedir a la carrera.
I Sofia?
Jo definitivament me quedaré per la branca de les ciències, però encara no tinc clar el què. El que més me crida l'atenció són la biotecnologia, bioquímica, la farmàcia, totes aquestes coses, però encara no sé ni per nota ni he d'acabar d'investigar i de veure què me crida més de les tres.
Que potser us ha motivat una mica el tema del coronavirus o no té res que veure?
No.
Ja ho teniu la cosa clara,
sí,
no?
Sí.
Perquè heu estat estudiant a l'Institut Roquetes, heu fet els estudis en aquest centre. Quina valoració en feu?
Bona.
Ara que no mos escolten els mestres.
No, sí, està molt bé, sí.
Sí, molt bé, sobretot tenim molts professors molt bons que ens guien i ens ajuden en tot el que poden i és molt dur el batxillerat, però val la pena.
Sí. Bueno, i a part també el seu centre relativament petit hi ha bastanta proximitat en els professors.
Sí,
llavors això està bastant bé.
Heu fet l'ESO, heu fet el batxillerat, sí, aquí sí, a Roquetes, i els alumnes, professors, familiars, què us han dit d'haver aconseguit aquesta fita amb el vostre treball de recerca?
Pues,
contents, suposo.
Sí,
no?
Bastant contents, sí.
Sí. També professors que no te donen classe ni res pels passillos, te feliciten, és molt bonic.
Sí.
Està molt bé.
Algun consell per a futurs alumnes de l'Institut Roquetes?
Que estudien i que treballen, suposo. I que, pues, que vagin treballant i pues, si no arriben a aconseguir el que ells se proposen, que sempre hi ha alternatives per arribar.
Sí, que no s'ofusquen si no poden en un primer moment, perquè hi ha altres vies que treballen, sí, que treballen fort, no s'ho deixen tot per al final, i que poden aconseguir el que sí vulguen.
Avui hem tingut l'oportunitat de conversar amb la Sofia de Andrade Cruz i Gemma Gracia Capellades. Són alumnes de segons de batxillerat de l'Institut Roquetes i han estat les dues premiades per l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de les Terres de l'Ebre. El primer premi ha estat per a la Sofia amb el seu treball El Gran Cremat, un problema d'ignorància, i Gemma ha aconseguit un accèssit amb el seu treball Tècniques de reproducció assistida, una mirada des de l'ètica. Moltes felicitats per aquest treball, per aquests premis que heu aconseguit, per aquest accèssit. Que vagi molt bé aquest curs i que les vostres carreres doncs, vagin també molt bé i tinguésseu força èxit. Moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a tu.